L'audiovisual.
Aquesta veu de Dade Lorso, aquesta campiona del sospir cantat musical, companya de viatge d'Ennio Morricone, durant tants anys de la seva col·laboració. Doncs bé, aquí torna. Està fent els sospirs de Verushka, poesia d'una dona, una pel·lícula de Franco Robertelli del 1971, amb banda sonora de l'amico Morricone. Ja us ho vaig dir, ha fet 50 anys de 1971, és a dir, la plantejament era Ennio Morricone fa mig segle que estava fent en el món del cinema, doncs un fotiver de pel·lícules, tantes que hi vam dedicar tot l'últim programa i ara encara ampliarem la cosa, perquè vam fer els Giallos, els Darío Argento, Los Fríos Ojos del Miedo, La Lagartija con Piel de Mujer, Les que no volem repetir, Estil el de Camaró, Sacco Vanzetti, Agáchate Maldito, tot això ja ho hem sentit. Però encara ens queda un punyau pel·lícules per oferir-vos, i totes són del mateix any, increïble, no? Aquesta era una pel·lícula documental sobre la comtessa Verushka von Lennertorff, que va créixer a un camp de concentració, va ser model, va ser cantant, va ser actriu i va ser guionista d'aquest documental que li va dedicar Franco Robertelli. Una noia que va sortir a Blow Up i li van fer un tema musical dedicat a ella, Herbie Hancock, que el va fer. Va sortir a Salomé, va sortir al Casino Royal del 2006, al modern, per entendre's, molt grandeta ja, això està clar. I, en fi, Morricone li va dedicar aquesta mena de brometa musical que ens serveix per dir hola a tots els que veniu a l'audiovisual a fer-nos companyia a Morricone, a... aquí l'amic Benjamín Estacio, que torna, i l'Àlex Gorina, que us ha preparat un programa amb molta música de Morricone, com tota la temporada, capítol 17 de la seva trajectòria, que iniciarem amb dos títols residuals del món de cinema negre de la temporada passada. Franco Nero serà el protagonista dels dos films. El primer, Giornata Nera per l'Ariete. Franco Nero a Giornata Nera té gràcia. La pel·lícula aquí la van titular El Dia Negro. I era de Luigi Bazzoni, un director poc recordat. Amb Silvia Monti, amb Ira de Furstenberg, la que sempre va fer moltes pel·lícules a Espanya. La típica pel·lícula d'aquella època, no? Un periodista sospitós a la mort de molta gent, del seu entorn, que investiga personalment l'assassí psicòpata real. No és de tot un giallo, sinó una policia que en fa els culpable, amb fotografia sofisticada de Vittorio Storaro. I Morricone torna a explotar el recurs de la veu femenina, sospirant agitadament, mig agònica, mig orgasmàtica, amb un rerefons de jazz diatònic prou interessant, de manera que, por i agressions, amigues i amics, comencem. És que li encanta, és que no ho pot evitar, és que això ho sabia fer, però potser es va passar de la ratlla i potser ho va exagerar massa i potser es va repetir. Però en tot cas, és una època i gairebé, és políticament incorrecta, eh? Tot plegat. Bé, en tot cas, l'altra pel·lícula en Franco Nero del 1971 amb música d'Ennio Morricone és L'istruttoria e chiusa, dimentichi. És a dir, El caso está cerrado, olvídelo, que va dirigir Damiano Damiani, el director del Sicario de la isla de Arturo y del día de la lechuza y de confesiones de un comisario más allá de toda sospecha. Típica pel·lícula de denúncia italiana, perquè hi ha un arquitecte que és empresonat, a la presó descobreix que tot és corrupció, a més hi ha la màfia allà ficada, la justícia està absolutament venuda, patapim, patapam, i com acabarà tot plegat? Bé, amb una empastifada general. Morricone ataca efectes sonors de Sacco i Vanzetti. Els repeteix una miqueta. Per cert, surt Riccardo Cucciola, que era un dels dos Saccos i Vanzettis. I fa una incrustació de memento clàssic distorsionat, seguint la pauta i agafant notes i frases musicals d'un compositor que jo no puc identificar, però que evidentment és una referència. A veure si vosaltres m'envieu un correu que ho identifiqui. finestra@catradio.cat. Aquí teniu el memento amb música electrònica adaptada per Walter Bianchi. Són els experiments d'Ennio Morricone, que no parava, eh? També de voler inventar noves formes musicals per les pel·lícules, per no repetir-se tant, clar. Després es va repetir amb el que lluitava que anés contra les repeticions. Bé, en fi, en tot cas, canviem absolutament d'ambient. Anem al policíac francès, perquè en aquell any va acceptar ja col·laboracions a França, on era adorat com un déu. Pel·lícules també de cinema negre, històries de serial killers, no falla, li havien de demanar el mateix que feien els italians. La primera va ser Immobile Aparente de Philippe Labreau, que havia fet una pel·lícula amb Belmondo, una altra en Montan, i que aquí va tornar a agafar Belmondo, a Jean-Louis Trintignant, a Sacha Distel, a Dominique Sanda, a Carla Gravina, a Laura Antonelli i amb tothom plegat, per entendre'ns, va fer una sèrie noir moderna rodada a Niça. Trintignant estava genial i hi havia com una mena de respecte a les tradicions. I Morricone fa un motiu musical de recerca, d'insistència, amb un joc de ritmes absolutament opulent, jugant amb la trompeta, amb la bateria, amb la canya de sorra, amb el clavecí i amb alguns xiulets d'aquests que ell domina com ningú, sobretot quan ve Alessandro Alessandroni i xiula, com és el cas, sense motiu aparent. Aquesta era S'immobile aparente i ara vindrà El furor de la codícia del mateix any. Aquí hi ha un director, Henri Verneuil, que a mi no és que m'entusiasmi massa, era bulgarot, però que tenia un èxit espectacular, sobretot quan va fer les col·laboracions amb Jean-Paul Belmondo, també. A més, va ser l'autor del Clan de los Sicilianos, també va fer El serpiente, i a més, molts morricones li haurien de dedicar tot un programa, no? Aquí, la bomba Belmondo repeteix, i al seu costat, Omar Sharif, Diane Cannon, casada amb Cary Grant, que la van portar dels Estats Units, Robert Hossein i José Luis de Villalonga, sempre fent papers d'aristòcrata. Bé, era un tuccapi rodat a Atenes. És a dir, una mena de colla, de lladregots, de guant blanc, que intenten robar unes joies de no sé on, etc etc, policia corrupta, això ja està clar que és el personatge d'Omar Sharif, etc, no? En fi, acció, riures i una mica de cosmopolitisme d'estar per casa. En tot cas, la cosa va funcionar molt bé i la banda sonora d'Ennio Morricone es va vendre com a xurros. Té simpatia, per una banda, té ritme, té una cançó cantada per la reina de la bossa nova, Astrid Gilberto, nada menos, i una segona cançó més intimista, amb lletres de Nora, que també interpreta Astrid Gilberto. Per tant, farem les tres coses. Els títols de crèdit, característics, baralles i una dona que t'estima. Astrid Gilberto, la reina de la funció.
Thank you. Il tuo sguardo da prepotente sono i soliti argomenti che non discuterò. Le tue mani, le tue dita bugiardi lunghe, anche questi sono argomenti di cui non parlerò. Ma le braccia volitive, avvolgenti, forti, sono le cose che ad occhi aperti fanno sognare di te. L'espressione del tuo sorriso mi trasportano all'improvviso, dove il cielo è più blu. Evitarlo non so.
t'appartengo già. Sei solo tu che non lo sai. Tu non m'hai guardato mai. Non sono un'ombra, guarda e vedrai una donna che ti ama.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Peccato, com sonava tot això i com eren aquelles pel·lícules, totes semblaven el Caso Thomas Crown. I la veritat és que ho vam viure en directe, jo vaig ser-hi allà encara, no? I penso, mig segle. Han canviat una mica les coses, però Morricone no ha parat d'evolucionar, no ha parat de fer intents diferents, i el mateix any 1971 anava d'una banda a l'altra d'una manera absolutament insospitada en aquella època. Fixeu-vos, ara passarem a fer uns temes més romàntics, un punt escandalosos, l'argument de la pel·lícula. Incontro era un film de Pierre Schivazappa, un director de televisió ignorat, que explicava la història d'amor entre un noi molt jove i una dona casada. L'edat el separa, ella, a més, no vol perdre les comoditats del seu matrimoni. Ell era Massimo Ranieri, que feia una petita carrera com a actor en aquella època, ja havia fet Metello i Bubú di Montparnasse, i ella era Florinda Volkan, que, per cert, aquesta setmana ha fet 80 anys. Peccato, insisteixo, peccato. 80 anys de Florinda Volkan, l'actriu d'Anonimo Veneziano. Bé, doncs, Morricone fa un cànon líric d'aquells que li agraden moltíssim, i a banda també un tema molt jazz, proper i simpàtic també, no? Per un graduat en to menor, un Morricone en to menor, que això no fas tan bé, per la Clàudia i una broma massa trista.
Thank you.
Santa Maria, com sonava tot en aquella època, és fantàstic, però mira, per on, a mi se'm fa agradable ara recuperar aquesta sonoritat. Aquell mateix any 1971 també va fer la banda sonora d'Adiós Hermano Cruel, Adiós Fratello Crudele, de Giuseppe Patroni Griffi, amb qui havia treballat ja a Metti una sera a Xena. Era una història del John Ford, escriptor del segle XVI, que havia inspirat ja una pel·lícula sueca escandalosa, Mi hermana, mi amor. La cosa va d'incest. Charlotte Rampling està esperant un fill del seu germà, Oliver Tobias, i llavors es casa amb Fabio Testi, que és Soranzo, sense dir-li que està esperant un fill, i s'ho fa va venir bé perquè sembli que és fill de Fabio Testi. I, mentrestant, segueix enrotllada amb el seu germà, evidentment. No us faré spoiler de com acaba aquesta història rodada a l'Emília-Romanya, molt cuidada d'ambientació, d'exteriors, amb una fotografia d'Vittorio Storaro important, en fi, vestuari, ja ho sé. El tema dels germans és el primer que sentireu, Giovanni i Annabella. I després el tema del desgraciat de Soranzo, que és el Fabio Testi, i que té una evident ressonància a la música que va fer Nino Rota, La competència de Morricone, al Romeo i Julieta de Franco Zeffirelli. Vinga, dos temes més del programa d'avui, del mateix any. Adiós, hermano cruel. És molt bonic, i com dèiem amb el Benja fa un moment, doncs aquí és jovenet encara, i fa coses que després desenvoluparà en altres bandes sonores, i a vegades similars, com Dies del Cielo, que s'assembla molt a aquest tema de Dio Fratello Crudele. Però anem per la tercera pel·lícula, aquesta és de tema més romàntic, escandalós, Magdalena, una pel·lícula dirigida pel polonès Jerzy Kawalerowicz, el director de Madre Juana de Los Ángeles i Faraón, un mestre, però que aquí se li va anar a la olla i va fer una pel·lícula d'exploitation total amb Lisa Gastoni fent d'una dona insatisfeta que s'intenta enrotllar un sacerdot interpretat per Eric Wolf i que no vol renunciar al celibat i, bueno, que no, fins que sí. I llavors ja està armada, no? Va ser molt famosa en aquell moment per l'escàndol. Avui totalment oblidada, però el que sí aguanta, es manté, és el tema musical Chi Mai, d'Ennio Morricone, que trobareu a totes les antologies del compositor, perquè és dels preferits, com una altra de la pel·lícula que es diu Come Maddalena, que ja el posarem un altre dia per no acabar amb el millor de Morricone tan ràpidament, eh? En fi, escolteu-lo, deleiteu-vos, aquesta és una de les peces bàsiques de la seva trajectòria. Thank you. aquell 1971 Morricone, a més, també li va poder fer un homenatge preciós a Anna Magnani. Dos anys abans de la seva mort i retirada pràcticament ja a la televisió, va interpretar una trilogia, Tre Donne, dirigida pel seu amic Alfredo Gianetti, amb tres TV movies, L'Automobile, La Chantosa i Un Incontro, amb tres personatges femenins així fets a mida per ella. Estava esplèndida, però era, evidentment, una actriu que ja d'aquella i que, acompanyada de la melanconia, Morricone va retratar perfectament amb un tema musical, Canzò sense paraules, que és, evidentment, la imatge característica de l'actriu in extremis de la seva vida. I gairebé que ja està, perquè hem sentit pràcticament tot el que va fer Ennio Morricone fa 50 anys, exactament l'any 1971. Ens faltava Oceano. És un documental de Folco Quilici, un home que buscava sempre llocs màgics, llunyans, últims paradisos, no? Va titular una de les seves pel·lícules, O de los Apeninos a los Andes, també va rodar ell. Era un documental dramatitzat, rodat a la Polinèsia, sobre un noi a la recerca d'una illa, pràcticament sense diàlegs. I Morricone no va aprofitar el recurs de les músiques exòtiques i tot plegat, sinó que va fer un relat musical gairebé renaixentista. Delicat, harmònic, bellament orquestrat, amb ressonàncies asiàtiques. Ben, ha estat un plaer una altra vegada ser amb tu i amb Morricone i amb tots els que escolteu l'audiovisual. Seguirem amb Morricone la setmana que ve. I ara, a la Polinèsia, amb Morricone.